Senyals horaris patrocinats per Rellotgeria Espanyola. A Rellotgeria Espanyola, quarta generació de mestres rellotgers, som especialistes en venda, reparació i restauració de tot tipus de rellotges, amb més de 130 anys d'experiència. Rellotgeria Espanyola, plaça de Cort 14 i a www.rellotgeriaespanyola.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Vull caminar al costat dels que lluiten.
Per una educació millor, per una societat millor.
Perquè és la meva responsabilitat.
Perquè me fa il·lusió.
Perquè junts tenim la força.
Perquè no em vull deixar trepitjar.
Perquè no podem oblidar el que ha passat.
L'Assemblea de Docents et convida a la marxa del dissabte 25 d'abril. Apunta't al blog i digues quantes passes vols fer. Marxa per l'educació. Tens una cita amb el futur.
Estau escoltant Ona Mediterrània, el 98.0 de la FM.
Bon dia tot el dia. Són les 12 en els estudis d'Ona Mediterrània. Són les 12 arreu de Mallorca, però tal vegada estareu escoltant la repetició avui a les 4 de l'hora baixa, com també demà diumenge a les 5. Estau escoltant L'Ou Blau, un programa fet per nins i nines de Mallorca. Avui és dissabte, dia 25 d'abril, i L'Ou Blau d'avui serà diferent. Espero que avui, a les 4 de l'hora baixa, esteu a la plaça Major de Ciutat. Per primera vegada, les 5 cadires que ocupen l'estudi d'Ona Mediterrània estan buides. Només n'hi ha una, ocupada per jo. Per tant, per primera vegada, no m'acompanyen nins dins l'estudi. Avui estaré tota sola davant del micròfon, això sí, amb la companyia d'en Pau Mas a la part tècnica. Un dia en el que s'espera que milers de persones ocupin la plaça Major de Ciutat per dir sí a la nostra llengua, sí a la cultura, sí al territori i sí als drets socials. Però això serà avui hora baixa. Hem de descansar, ens hem de preparar, hem d'agafar forces i hem de fer totes aquestes passes a aquesta hora baixa. Un dia en el que també escoltarem a nins i nines d'arreu del Principat, de València i de les Illes contar els seus contes gràcies al 6è concurs de contes del món. Estau escoltant L'Ou Blau, un programa fet per nins i nines de Mallorca, aquí, a Ona Mediterrània, en la 98.0. I per començar, escoltarem un tema musical. Ens ve de gust encetar el programa d'avui amb un tema de na Sílvia Pérez Cruz i en Toti Soler, Suburbi.
M'estimo l'or d'escanyolida que de la fàbrica recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. Estona virulada, gent d'amanida i de berenar, i una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. La veu mil que l'aire ensenya un front valent i un ull esclau que va amb la gorra i l'espardeny, el forcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com l'amor, i és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua i en el meu rostre no hi ha vel i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. M'estimo l'horta desolada, el presseguer sopit que es mor i l'arengada fletejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig vaig seguir la vostra dèria, homes estranys de bon ascens, que tornareu a la misèria una miqueta més contents. Durin els mals, durin les penes, llàgrimes rosa, perla i vers, duri aquest cor i aquestes venes, duri aquest ull que no veuré. És vestit francès que el goig estripa dansa per mi home lleial. Vine i fumem la nostra pipa damunt de l'herba virginal. Digue'm les vives meravelles del teu turment, del teu treball. Sota el concert de les estrelles anem fumant.
Què t'apareixeria tenir una tenda on hi hagi tot el mobiliari que els teus fills necessiten? Sí, des de la infantesa fins a l'adolescència. I tot a la mateixa tenda. Fantàstic, no? Estudi Jove hi trobareu mobles, decoració i complements. Estudi Jove, carrer Manacor 29 i també a facebook.com.
Escoltàvem la falca del nostre patrocinador d'Estudi Jove, com també escoltàvem la rialla i l'anà profund d'en Toti Soler i d'en Sílvia Pérez Cruz quan un canta una cançó amb el que explica aquestes coses tan senzilles com descriure moments, instants, aquells moments de plaer de veure tranquil·lament una persona passejar, una persona doncs, que viu la seva cultura, el seu carrer, el seu indret, el seu espai, la seva llengua. Fa dos dies va ser Sant Jordi, a una gran festa que més que el dia del llibre, com diuen molts i que els agrada dir el dia del llibre, jo diria que és un dia de tradició i cultura. Ahir estava a classe i una de les nines davant del micròfon me va voler contar la història del drac de Sant Jordi. Candela, bon nit, bon dia.
Bon dia.
Hola, com estàs?
Bé.
Estàs passant...
Ara...
Digues, digues.
Ara us contaré la història de Sant Jordi.
Me contes la història de Sant Jordi?
Sí.
Va, doncs a menys si és veritat. Va, amb aquesta veu tan guapa que tens, m'encantaria que tots els oients parassin bé l'orella i escoltareu aquesta història. Conta, conta.
Hi havia una vegada un drac que estava en un poble. Els veïns de la població els donaven animals perquè no els mengessin. Però un dia se van acabar tots els animals i van decidir fer verdures, però com que no les agradaven les verdures, varen decidir que l'harien carn humana. Varen fer un sorteig i la va tocar la princesa. La princesa se va anar al drac, però va venir Sant Jordi amb un escut platejat i amb un cavall blanc. I la va salvar. Després, la sang es va convertir en rosa. Sant Jordi la va tallar una rosa per la princesa i la princesa la va donar un llibre. I per això se diuen els dies de Sant Jordi. Bueno, moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu.
Candela, per contar-nos aquesta història. Qui te l'ha contada? Qui te l'ha ensenyat?
Bueno, tinc un llibre
sí?
Que és de Sant Jordi i el llegeix molt. I és clar, se m'està posant a la memòria.
Molt bé. I ja la tens aquí interioritzada, més que res, no? No cal ni que la llegeixis, la saps contar tu, no? Molt bé, Candela, idò. Segueix amb el teu dissabte, segueix amb el dissabte d'avui, dia 25 d'abril, i gràcies per la teva col·laboració. Una besada molt gran.
Estic en un torneig de tenis ara mateix.
Ah, estàs en un partit de tenis, molt bé, idò. Espera, i estàs guanyant o no?
Bueno, més o menys, és un rei, bueno.
Que és un campionat?
Bueno, més formant que un campionat.
Molt bé. Te desig molta sort, Candela. Una abraçada molt gran.
Adéu.
Adéu. I de ja ho heu sentit, una nina petita, relativament petita, té interioritzada, perquè ja fa molts anys que ha llegit i que ha escoltat aquesta història de Sant Jordi. I no té tant dins el cap que és el dia del llibre, sinó que tots els dies són el dia del llibre, el dia de la tradició, però evidentment només n'hi ha un, el dia de Sant Jordi. Bé, anem a escoltar un altre tema musical, si vos sembla. M'encanten a Sílvia Pérez Cruz, ja ho sabeu, i ara, tal dia com avui, que tinc la vena, la sang que em corre per les venes d'una forma espectacular. No sé si és que estic nerviosa o no, però estic com excitada per la diada d'avui hora baixa. Anem a encalentir motors i anem a escoltar Gallo Rojo de Coetus i Sílvia Pérez Cruz.
si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 que el desencanto si me borrara el viento lo que yo canto.
Esperem que totes aquestes veus i totes aquestes mans alçades que avui hora baixa s'alçaran a la plaça major de Ciutat de Palma no se les emporti el vent. Una cançó, Gallo Rojo, cantada per na Sílvia Pérez Cruz, que evidentment m'encantaria dedicar a tots els nostres predins i padrines que varen haver de passar per l'horror de la Guerra Civil Espanyola. Canviem de tema, i ara ens anem a posar una rialla a la nostra boca. Anem a parlar de la sisena edició de Contes del Món. De fet, tenim ja al telèfon en Damià Caro, un dels organitzadors, podríem dir, o l'alma mater d'aquest concurs. Damià, bon dia. Què tal, com estàs? T'ha volen robar uns minuts avui de matí d'aquest dissabte, dia 25 d'abril, un dia en què ja més o manco teniu sa feina feta. Heu rebut tots aquests contes d'aquesta sisena edició, n'heu fet una bona tria, n'heu valorat gràcies a un jurat, i ja quasi que estàu en una recta final de 24 contes, no, Damià?
Doncs sí, la veritat que sí. Durant gairebé mig any, doncs, escoles, instituts, diferents col·lectius, AMPAs, famílies, col·lectius i moviments socials, com la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona, doncs han estat, no, indagant en la cultura popular de tradició oral, recuperant històries dels nostres ancestrals o creant-ne de noves, de les coses que ens passen avui en dia, i les han convertit en forma de conte, en forma de text, en forma de dibuix, en forma d'àudio. No? I tot just ara, doncs, sabem els 24 contes finalistes, i ara ens queda molta feina a nosaltres, Glòria, perquè hem de fer un llibre i disc amb totes aquestes històries.
Que bé, quina il·lusió. 6 anys ja de Contes del Món, ja podem tenir que en tenir una mica, no sé, l'experiència de tots aquests anys, però la veritat és que us arriben una gran quantitat d'històries, no? És a dir, esforços i il·lusions que arriben de diferents bandes, com tu abans has dit, i la veritat és que, no sé, trobo que és una experiència, tant pels nens com pels professors, com totes aquelles persones que s'impliquen, molt maca, no? Què us diu la gent?
Doncs sí, nosaltres el que veiem, perquè doncs, també això és una iniciativa que té una pàgina web, no? Que és contesdelmón.org, i doncs, a hores d'ara n'hi ha 700 contes online disponibles en aquesta pàgina web. Però nosaltres també ens hi apropem en forma de taller, no? Nosaltres fem tallers de ràdio dedicades als Contes del Món, o fem espectacles, i aleshores també doncs, això, no? Podem tocar, diguéssim, als participants d'aquesta iniciativa, i el que ens diuen, doncs, per exemple, professors i professores, que és una bona eina aquesta de participar en el concurs de podcast de Contes del Món, per facilitar la lectura, per estimular l'expressió oral, doncs per conèixer també les cultures i les realitats socials d'aquells companys i companyes que tenim a l'aula i venen de l'Equador o del Marroc o del Japó, no? És com, bueno, els contes són un bon vehicle cultural per conèixer-nos i també doncs, per aquelles persones que són nouvingudes per conèixer més la nostra llengua.
Així és.
No? És també això, una eina maca d'acollida, no? És com, explica'ns una història de la teva terra d'origen, però parlem-la amb la llengua de la nostra terra, no?
A més, és molt maco perquè els nens, com els hi plantegeu? Els hi plantegeu tal qual, així és la temàtica, i a partir d'aquí ells tenen un temps, comencen a crear, i posen música, i posen efectes especials, ho fan entre dos i tres veus, els hi deixeu una mica lliure, no? Que s'ho facin.
Sí, nosaltres diem que el concurs de podcast de Contes d'Amor és un tratge que hi cap tothom, no?
Molt
bé. A totes les mides, a les ben petites, a les ben grans. Aleshores, nosaltres diem, aquí el que volem és preparar històries que parlin de realitats socials, realitats culturals de diferents bandes del món, d'on vulgueu. Això sí, no cal, de Júpiter no cal.
D'acord.
No?
Sí.
Aleshores, diguéssim que la temàtica és tan lliure, però sí que són històries que ens parlen, ja et dic, de fa un grapat d'anys o dels nostres dies.
Molt bé, nosaltres ara durant el programa n'escoltarem quatre d'històries que n'han triat els oients podran jutjar, evidentment, però ara tenim els 24 històries finalistes. Quan es sabrà? Quan seran els guanyadors? Quan ho sabrem?
Que els 24 contes finalistes són, diguéssim, els finalistes i els guanyadors, d'alguna manera, però clar, a nosaltres no ens agrada dir guanyadors, no?
Perquè molt bé.
Per nosaltres els guanyadors ho són tots i totes els que hi participen.
Correcte.
No? Malgrat formin part o no d'aquest llibre i disc resultant, no? I això ja és un resultat que tots just el vam saber el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i aleshores en aquest llibre i disc, que ja és el sisè, que és aquesta obra col·lectiva per petits i grans, doncs trobem històries doncs, que ens venen des del País Valencià, de Castelló de la Plana, o una altra història que ens ve de França, d'un municipi que es diu Amiens, d'una universitat que també doncs, hi ha estudiants allà francès que estan aprenent català, i també ens fan història, o com em deia abans, doncs, històries fetes per dones, en aquest cas de la plataforma Afectats per la Hipoteca de Barcelona, doncs, que també ens han explicat les seves històries de lluita i resistència. No? És com tenim contes d'arreu del món amb diferents accents.
Molt bé. Per tant, recordem als oients que a www.contesdelmón.org poden escoltar aquestes 24 històries finalistes. Res de guanyadors, perquè jo soc una mica encara duc el xip de primer, segon i tercer, i això és incorrecte, és veritat. Gràcies. Gràcies per corregir-me, Damià. Res, doncs, avui, Damià, no podràs venir aquí a Mallorca, no? Perquè avui a la baixa tenim una diada espectacular on farem un mosaic on també hi haurà tots els colors representats de totes les lluites que tenim aquí a les illes, que són moltes, tenim un bon grapat, una bona llista,
i tant.
Però sé que ens doneu bona energia i suport des del Principat, sí?
Sí, no hi estem físicament, però hi estem en esperit i ànima i recolzant totes les lluites que tenim per defensar la nostra terra, els nostres drets i la nostra cultura i llengua.
Genial. I doncs, moltíssimes gràcies, Damià. Anem a escoltar els contes i que els oients doncs, passin una bona estona.
Gràcies, molt
un
plaer, Glòria.
Gràcies a tu.
Adéu, adéu.
Doncs començarem per un dels contes, d'aquestes 24 històries finalistes, com bé deien Damià, un d'ells que du per títol Podem arreglar el món.
Podem arreglar el món.
Això és un científic que està al seu laboratori mirant de resoldre els problemes del món.
Es passa molts dies allà dins, fins que entra el seu fill petit de 6 anys i li diu: «Pare, ara t'aixuraré».
El pare, desesperat, li diu: «No, fill, vés a jugar».
El pare, desesperat, li diu: «No, fill, vés a jugar». I el nen li respon: «No, pare, jo et vull ajudar». El pare no sap què fer. Aleshores, troba el mapa del món
en una pàgina d'una revista. Llavors diu...
Bé, amb això puc tenir el meu fill entretingut durant 10 dies i que no em molesti.
Agafa unes estisores, retalla la pàgina i comença a tallar-les a trossets.
Agafa unes estisores, retalla la pàgina i comença a tallar-la a trossets.
Dóna cinta adhesiva al nen i li diu... Ja que t'agrada muntar puzzles, mira de muntar el món.
El nen no coneixia el món. El pare continua amb les seves equacions.
I el nen, al cap de 2 hores, li diu... Pare, ja he acabat. El pare, no pot ser. Això és cosa de nens. Deu haver fet qualsevol cosa.
Su Amirati efectivament havia arreglat el món i li va preguntar, però com ho has fet si no coneixes el món?
Quan he tingut l'home muntat i he donat la volta i havia arreglat el món.
Com que jo conec l'home, he girat tots els paperets quan he tingut l'home muntat, li he donat la volta i havia arreglat el món.
I fins aquí el conte del Joan Maragall.
Qui no queda embadalit escoltant aquestes veus dels nins? La veritat és que aquestes històries, aquestes il·lusions ens han arribat molt a dins. Aquests relats interculturals originaris dels pobles indígenes, lluites per un habitatge digne, aventures i desventures del fet migratori, reconeixement dels drets dels infants i de les dones, tot això i més són aquestes històries finalistes de l'edició número 6 ja de Contes del Món. Hem escoltat ara Podem arreglar el món. Anem a escoltar el creador dels castellers.
El creador dels castellers.
Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, un nen que es deia Pau. Li agradava molt escalar. Pujava per tot arreu. Deia que no hi havia res més divertit que escalar.
M'encanta escalar. Quan tinc temps lliure, el primer que faig és posar-me a escalar.
Fill meu, sí que t'agrada escalar.
Però si és molt divertit. Prova-ho, ja veuràs com t'agradarà.
Ui, no! A la meva edat, vols dir que algun dia no et faràs mal?
No, mare, no et preocupis, aniré molt de compte.
En Pau li agradava tant i tant escalar, que s'enfilava pels armaris, per sobre el televisor, les prestatgeries, el sofà, a les parets, els semàfors, en fi, a tot allò que trobava. Però tenia una mica de dificultat en baixar d'on havia escalat. Un dia es va trobar un nen que també li agradava molt escalar. Es deia Joel. Era un nen molt simpàtic i agradable. Van estar parlant molta i molta estona de les seves aventures i llocs on havien escalat. Que si jo he pujat aquí, que si jo he pujat allà... El temps se'ls va passar volant. Cada dia quedaven per trobar llocs on poder enfilar-se. Va passar una cosa terrible. Com que utilitzava molt de temps per escalar, deixava de banda una mica els estudis i treia males notes. Els seus pares estaven molt preocupats pels resultats dels estudis d'en Pau. El pare i la mare el van cridar i li van dir...
Pau, hem tingut una reunió amb la mestra i ens ha comentat que no estudies prou i a vegades et deixes els deures.
Això no pot ser.
Ho dic perquè...
Has d'esforçar-te més i dedicar més temps als teus estudis. Hem pensat que hauries de deixar d'enfilar-te als llocs i començar a fer coses de més profit, com ara és l'escola.
En Pau es va disgustar molt, estava molt trist. Ell no s'havia plantejat mai l'opció de deixar d'escalar.
Oh, no! Quina pena! No vull deixar de fer-ho. És el meu hobby preferit. De fet, teniu raó. M'he oblidat una mica dels estudis. Intentaré esforçar-me molt més i només escalaré quan tingui tot lo a classe fet.
En Pau, que era un nen molt ben educat i sempre feia cas als pares, va acceptar el que li varen dir i es va posar mans a la feina. Abans, per això, va parlar amb el seu gran amic Joel, explicant-li la situació.
Hola, Joel. Els meus pares van anar a parlar amb la mestra i els hi va comentar que no treia bones notes i no presentava els deures.
Sé que tot això és veritat i tinc que esforçar-me molt més per poder treure bones notes. Hauríem de quedar només un cop a la setmana per escalar.
D'acord, jo estic amb les mateixes. Has de treballar més a l'escola.
Així ho varen fer. Dedicaven més temps a les coses de l'escola, però sense deixar de fer escalada quan podien. I els resultats van ser molt bons. Van anar passant els anys i un dia varen pensar que si podien escalar parets, prestatgeries, taules, per què no podrien escalar persones? Van provar d'enfilar-se un sobre l'altre. Va ser molt divertit. Però, i si ve una altra persona i fem una torre de tres? Carai, els va semblar molt divertit. I a través de boca a boca, Facebook, WhatsApps, Twitters, cada vegada s'anava escampant la idea i a tothom els agradava. Fins que un dia es va crear un grup de persones que els encantava escalar i enfilar-se als llocs. Semblava que féssim com castells. Per tant, en Pau i en Joel se'ls va acudir el nom de els castellers. Així doncs, va ser com es va crear la primera colla castellera a Catalunya. Cada vegada van anar sorgint més colles castelleres, on feien diferents actuacions a festes de pobles i ciutats.
I si aneu a alguna festa d'algun poble o ciutat, de ben segur que trobareu una actuació d'una colla castellera. Penseu en Pau.
Seguiu el que us agrada i esforceu-vos a aconseguir les vostres metes.
Visca els castellers!
Que visca els castellers, aquest conte li dediquen al meu cunyat, en Bodi, que és casteller de Vilafranca del Penedès. Molt bé, doncs seguim amb un altre conte. Un conte que, com els altres, com els que estem escoltant avui de matí a l'Ou Blau, podeu trobar a www.contesdelmón.org. Escoltareu aquestes 24 històries finalistes. Anem amunt, que la veritat que no vos podeu perdre. Aquest conte es diu Por.
Fa temps que passa alguna cosa estranya i terrible a casa. Abans érem una família normal i feliç. El pare anava a treballar tots els dies, la mare estava sempre contenta, jugàvem, rèiem. Però tot va canviar un dia, quan el pare va arribar a casa, trist i cansat. Es va seure a la taula i digué: reducció de plantilla. Jo no sé el que vol dir això, només sé que ja no va treballar tots els matins i es queda a la seva habitació, deprimit. Ara la mare tampoc està contenta. Cada cop que torna al banc està més preocupada. No vol jugar amb mi i per la nit la sento discutir fins tard amb el pare. No sé què està passant, jo només sóc una nena de 7 anys, però tinc la sensació que alguna cosa dolenta passarà en qüestió de molt poc temps. Fa un mes va arribar una carta. Quan la van obrir, els dos es van posar a plorar. Jo volia preguntar què passava, però la mare em va abraçar fort i em va dir que no em preocupés, que tot s'arreglaria. Per què estan tan espantats? A vegades veig la mare plorant quan creu que no la miro. El pare la intenta consolar, però com vols consolar una persona si tu estàs encara més trist? Fa una setmana van començar a empaquetar tota la casa. El pare va guardar els utensilis de cuina, però la mare els va desempaquetar per poder cuinar. La mare va guardar l'ordinador, però el pare el va desempaquetar per poder escriure uns e-mails. En fi, no s'entenen. Mentre que casa meva es va omplint de caixes i caixes, jo passo quasi tot el temps al cinquè, jugant amb el Miquel. També visito la Maria, la del tercer, que em dona de berenar, i el forner de la cantonada, que em regala pa perquè porti a casa. Ahir van posar en caixes totes les meves joguines. Jo li vaig demanar a la mare que no guardés el pelut, el meu osset de peluix, ja que li fa por la foscor, i si passa alguna cosa dolenta, prefereixo que estigui al meu costat. Sembla que des que tot això va començar, estic menys atent de classe. Per això avui he hagut de parlar amb la professora, li he explicat tot el que passa a casa, però al final només m'ha abraçat i m'ha dit: tranquil·la, tot s'arreglarà, igual que la mare. Avui és el dia. Finalment ja sé el que està passant. Es diu desnonament. Ens trauran de casa per culpa d'alguna cosa anomenada hipoteca. Una bruixa o alguna cosa pitjor que és amiga dels del banc. Tots tenim por. Els meus pares miren al seu voltant. Crec que intenten acomiadar-se de la casa. Una casa plena de moments feliços, plena de records. Mirem per la finestra per veure com s'apropen els del banc i el banyar. Però de cop i volta passa alguna cosa que no ens esperàvem. Davant de la nostra porta són els del cinquè, que també han portat els del segon, i la Maria, la del tercer, amb els seus quatre cosins. A poc a poc van arribant els meus amics del col·le, amb els seus pares i germans. La professora ha arribat amb el director i els altres tutors, inclús és el forner, que va repartint galetes als nens. Els meus pares ploren, però aquest cop crec que és a l'emoció. Sortim al porxo a saludar tothom. Ells no paren d'abraçar-nos i donar-nos ànims. Quan per fi arriben els que ens volien treure, fem pinya defensant la porta. De cop, els policies es treuen els cascos i els diuen als del banc que no pagaran a ningú, i menys a venir nens. Jo només sóc una nena petita i no entenc d'això, però crec que és el que hauria de fer un bon policia. Després, el manyà ens mira i reconeix el meu pare de quan érem petits. Li diu al cap del banc que no canviarà el pany de la porta d'uns amics i es posa al nostre costat. Ja només queden els del banc, i només són tres persones enfadades, contra una multitud plena d'esperança. Es miren en despreci i acte seguit donen mitja volta, i se'n van enrabiats. Ha estat un dia fantàstic, hem aconseguit quedar-nos, i per primera vegada des de fa molt de temps he vist somriure els meus pares. Sé que passi el que passi amb aquesta casa, ells seguiran conservant l'energia. Aquesta nit he pres una decisió important. Després que la mare s'apropés al llit, li he dit que avui podia apagar la llum del tot. Ja és hora que el pelut perdi la por a la foscor. No s'ha de tenir por. Conte dedicat a les més de 500.000 famílies desnonades pels bancs des de 2008 en aquest país. Lo a todo.
Brutal. Brutal. Aquesta és la paraula que defineix el que jo sent en aquests moments. Un bon mallorquí podrien dir que tens la pell de pollastre. Una realitat social vista des dels ulls d'una nina, d'un nin, petits. Una realitat social que es reprodueix cada dia i que ells no en són aliens. En són ben conscients, tot i que no entenguin paraules com hipoteca o desnonament. Va, ens hem de posar alegres, com bé diu el conte. Hem de tenir una rialla a sa boca i hem de disfrutar. Bon anar a l'Àfrica, un polsim de pau.
Polsim de pau. Molt lluny d'aquí, a l'Àfrica, hi ha un poblat etiòpia anomenat Kobo. No té llum elèctrica, ni tampoc aigua corrent. Les cases són petites cabanes fetes amb fang i aigua. I malgrat no tenir joguines ni electricitat, els infants etíops són molt feliços i sempre tenen un somriure als llavis. A Kobo hi ha una tradició antiga i alhora molt bonica. Quan neix un nen o nena al poblat, l'àvia més vella col·loca un penjoll de polsim de pau al coll del nadó. Tots els nens i nenes del poblat porten el penjoll al coll, però no poden mirar què hi ha dins fins que es fan grans. Al poblat hi ha dues germanes que s'assemblen tant com dues gotes d'aigua. Són la Tigist i la Samri. Tenen la pell de color marró com la xocolata i els ulls del color de la mel. La Tigist i la Samri, com tots els nens i nenes etíops, ajuden les seves mares a carregar les garrafes d'aigua a l'esquena i recorren molts quilòmetres a peu cada dia per anar a buscar aigua. En tenen molt poca, però la valoren molt. Les dues nenes estan molt intrigades per saber de quin color és el polsim de pau dels seus penjolls. La Tigis pensa que la pau és groga com el sol. La Samri pensa que és de color verd com les fulles. Les dues germanes creuen que si la pau és de molts colors, el polsim del saquet ha de ser meravellós. Un dia, quan van arribar a casa després de buscar aigua, la Tigis es va trobar malament. Estava molt cansada i es va dormir. La Samri no sabia què fer perquè la seva germana es recuperés ben aviat. Va pensar que potser havia arribat el moment d'obrir el seu saquet de polsim de pau. Si era tan especial com havia sentit dir, potser podria curar la seva germana. Va obrir el saquet a poc i va tenir una sorpresa molt gran. No hi havia res a dins. Va sortir corrents i va anar cap a casa l'àvia. En veure-la entrar, l'àvia li va somriure i li va explicar que tots tenim polsim de pau dins el nostre cor. És un polsim especial, invisible i molt màgic, i per això no es pot veure ni tocar. La Samri anà corrents a casa seva i li va començar a cantar a la Tigis una cançó des del fons del seu cor. Cada nota que sortia dels seus llavis l'entonava amb molt d'amor. La Tigis ja es trobava molt millor, s'havia recuperat, i la Samri estava molt contenta perquè el seu polsim de pau l'havia ajudat a curar-se. La mare els explicà que l'àvia de Kobo sempre diu que tots tenim polsim de pau en cada mirada i en cada somriure. I diu que l'hem d'estimar i cuidar molt bé perquè tots som polsim de pau. La Tigis i la Samri van somriure en sentir les paraules de la seva mare. Quina àvia més sàvia que tenien a Kobo! Van tancar els ulls un instant i van desitjar ben fort que tant de bo tots els nens i nenes del món puguin tenir una àvia que els ensenyi quin és l'autèntic valor del polsim de pau.
Què vos sembla? Els valors humans són tan bons a l'Àfrica com aquí a Mallorca. És a dir, els valors humans no caduquen, ni tenen país ni tenen origen. Anem a escoltar ja el darrer conte de Contes del Món, d'aquesta sisena edició, d'aquests 24 finalistes, d'aquestes 24 històries tan maques contades per els nins. Anem a escoltar en Jan, el Jan dels Ulls Clars.
En Jan dels Ulls Clars. En Jan era un nen de 10 anys aparentment normal, però hi havia una cosa que el feia diferent als altres. Tenia els ulls molt clars, però de tan clars que els tenia, semblaven transparents. Per aquest motiu, en Jan tenia que portar sempre ulleres de sol, molt fosques, doncs la llum, tant la natural com l'artificial, li feia molt mal als ulls. En Jan era un nen que se'l veia sempre molt trist. No tenia ganes de jugar amb els amics, no volia sortir pràcticament de casa, i fins i tot moltes vegades no volia anar a l'escola. Ell sempre s'havia vist diferent als altres, malgrat que els companys de classe mai li van fer cap burla pel fet que sempre portés ulleres fosques, ni l'havien deixat de banda en els jocs. Per a ells era un més del grup. Però el motiu de la seva tristesa no estava relacionat amb els companys. El que l'entristia de veritat tant i tant era que mai havia pogut veure i gaudir de la llum del sol. Un dia, tornant de l'escola cap a casa seva, va veure un home molt vell que havia caigut i ningú l'ajudava. S'hi va apropar per oferir-li el seu ajut i l'home es va poder aixecar. Quan ja era dret, li va dir «Gràcies, Jan». Li va posar la mà dreta damunt del cap el temps que li deia «A partir d'ara, cada dia, quan vagis a dormir, et treguis les ulleres i tanquis els ulls, crida'm, tindràs una sorpresa». I l'home va marxar molt ràpid. Quan en Jan va arribar a casa seva, va començar a pensar en aquell home i es preguntava «Com és que sap el meu nom si no em coneix? Qui era?». Per fi va arribar l'hora d'anar a dormir i, tal com feia cada dia, va tancar el llum de la seva habitació, es va treure les ulleres, es va ficar dins del llit i va tancar els ulls. Aquell home li havia dit que quan fes això el cridés i tindria una sorpresa. «Però si no sé com es diu», es preguntava en Jan. L'única paraula que se li va ocórrer per cridar-lo va ser «Avi». Al fer-ho, estant ell amb els ulls tancats, va ser com si s'hagués fet de dia i es va veure a l'escola, sense ulleres, jugant i rient amb els seus amics. I el que més il·lusió li feia, va veure el sol i la seva llum. A partir d'aleshores, cada vespre li passava el mateix. Es veia fent tot el que havia fet durant el dia amb ulleres fosques, però ara sense elles. Era com una repetició de la seva vida, però amb el llum del sol que ell tant s'estimava. En Jan es va convertir en un nen molt alegre i rialler. Se'l veia tan feliç i amb moltes ganes de fer coses durant el dia per així veure-ho al vespre amb la claror natural. Però hi havia una cosa que en Jan l'amoïnava. Qui era aquell home vell que va ajudar aquell dia i que li va dir que al vespre el cridés? El cert és que només el va cridar el primer dia. Per això, una nit, un cop dins del llit, el va tornar a cridar. «Avi!». I al moment es va notar una mà molt suau que li tocava el cap. Aleshores li va preguntar «Qui ets?». I una veu li va dir «Sóc el teu àngel de la guarda». I et vull dir que el mateix que vas fer amb mi d'ajudar-me a aixecar, ho facis sempre. Fes el bé sense mirar a qui el fas i segur que rebràs la teva recompensa. I ara dorm i sigues feliç, Jan.
sis de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus les taques on estem tots.
Tot està a punt per la Diada de la Llengua i l'Autogovern, avui, a les 7 de l'hora baixa, a la plaça Major de Ciutat. Avui, Sant Marc, no sé si ja teniu escargols preparats o no, però ja sigui per dinar o per sopar, toquen caragols. L'Obra Cultural Balear i les entitats organitzadores fan una crida a tota la ciutadania a sortir al carrer per dir sí a la nostra llengua, sí a la cultura, sí al territori i sí als drets socials. Hi participaran diferents associacions i col·lectius que s'han mobilitzat durant els darrers 4 anys a favor dels drets democràtics i socials. Està previst que els assistents facin un mosaic col·lectiu amb l'aixecada de cartolines de diferents colors: senyera, blau, lila, blanc, vermell, verd i taronja, representatius de les diferents lluites que han canviat la societat mallorquina. A les 6 de l'hora baixa, al final de la marxa per l'educació i el cercavila posterior des de la plaça Espanya fins a la plaça Major, comptaran amb la participació de diverses colles de xeremies i una batucada amb tambors de la Pau. Ja a la plaça Major hi haurà la intervenció del còmic Miquel Àngel Jonoboy, que traurà punta a l'actualitat política i social amb un monòleg preparat per l'ocasió. A més, per a final de festa està prevista una gran ballada popular amb el grup Música Nostra, també un dels més veterans en el món del Ball de Bot. Però no ens oblidem que a les 5:30 els protagonistes seran els Nins i amb la companyia de Cucorba.
Siset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota l'ocultat. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant de Siset, el darrer que em va ensenyar. Si tots ella veurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba, 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 ben tornada deu ser ja. Si tu l'estires fort,
calentim motors per la diada d'avui, hora baixa, a partir de les 5:30 a la plaça Major de Ciutat de Palma. Molta gent d'arreu de Mallorca arribarà en aquest nucli central, en aquest quilòmetre zero, podríem dir, d'aquesta diada d'avui. Cucorba, tenc, tenc, tenc. gravat, enregistrat dins els estudis de Miquel Brunet, a una digital que des d'aquí, des d'Ona Mediterrània, li enviam una besada ben gran. Per tant, farem un recopilatori de com serà la diada d'avui. Preneu nota, si és que estàu fent escargols dins la vostra cuina. Anem per pams. A les 5:30 de l'hora baixa, a les 5:30 a la plaça Major de Palma començarà una festa infantil amb el grup Cucorba. Ja sabeu que és un dels grups infantils, d'animació infantil, més veterans d'aquí de Mallorca. A les 6 de l'hora baixa, a la plaça d'Espanya, tindrà lloc l'arribada dels participants de la Marxa per l'Educació, que ja han començat, com sentíem abans amb el programa dels nostres escoltes, han començat a caminar per arribar a ciutat, acompanyats de diferents colles de xeremiets d'arreu de Mallorca. Des d'allà sortirà posteriorment un cercavila cap a la plaça Major, amb els marxaires i els representants de les entitats convocades, que duran una pancarta de la diada. També aniran acompanyats pels tambors de la Pau. La pancarta arribarà a la plaça Major, on hi haurà les intervencions d'un representant de l'Assemblea de Docents, del còmic Miquel Àngel Llonoboy, que, com sempre, mos té acostumats a elaborar un monòleg per a l'ocasió. I també, evidentment, del president de l'Obra Cultural Balear, Jaume Mateu, que llegirà el manifest de la Diada. Una Diada que du per lema sí a la nostra llengua, sí a la cultura, sí al territori i sí als drets socials, on es farà un homenatge, on farà un homenatge a tots els col·lectius que s'han mobilitzat a favor dels drets democràtics. En aquest mateix espai, a la plaça Major, a les 7 de l'hora baixa, està prevista una acció reivindicativa. En què consistirà? Idò, consistirà en una aixecada col·lectiva al so de la música dels xeremiers d'unes cartolines de diferents colors: verd, blanc, taronja, vermell, blau, lila i senyera. Uns colors representatius de les diferents mobilitzacions que han omplit els carrers i les places durant aquests darrers 4 anys. Perquè ja és hora, companys, ja és hora de fer un canvi i de ja fer, ja és hora de que el 24 de maig hi hagi un canvi a les urnes. Acte seguit, membres de les diferents corals de Mallorca interpretaran l'himne de Mallorca, la Balanguera. I ja per acabar l'acte hi haurà una gran ballada popular a càrrec del grup de música Música Nostra. I ja està, l'ou blau d'avui ha sigut una mica diferent. He estat tota sola dins l'estudi, però acompanyada, evidentment, per la part tècnica, per en Pau Mas. Recordar en aquests darrers minuts de programa que avui a les 5 de l'hora baixa mos podreu tornar a escoltar, però m'és igual si no m'escoltau. Si estau avui a plaça, ja estaré contenta. O si no, demà a les 4 de l'hora baixa també ho podeu fer, de ballar-vos el podcast a través de la pàgina web, de la plana web d'Ona Mediterrània, www.onamediterrània.cat. Salutacions a la part tècnica d'en Pau Mas i una servidora qui vos parla, la Glòria Franquet. Vos esperarem el proper dissabte, amb el pont de l'1 de maig, amb més nins i nines i continguts a l'ou blau, aquí, a Ona Mediterrània, la 98.0. Una besada. Adeu.
Som en aquell punt on els cossos són com aigües barrejades sense mida, on no arriben les paraules. Sortim enlairats com si mai tornéssim a estar junts. Les mides i les formes són canviants, prenen vida i es deformen dins cada petit instant. I el nostre davant, llums d'espelmes que ens veuran fugir, dits com llars de foc.